L'Oracle, amb Xavi Freixas.
Què tal? Bona tarda a tothom. Són les 3 i 6 minuts. Benvinguts a l'Oracle. Pilar Rahola, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda.
Un plaer tenir nosaltres a la Pilar, no només per comentar l'actualitat política, que també ho farem d'aquí una estona, sinó perquè acaba de treure nou llibre. Prou.
No passa res, políticament, perquè vols que parlem.
Sí, que parlem, sí.
Bé, sí, prou.
Aquí tenim el teu últim llibre, Prou, un nou assaig de denúncia de l'islamisme radical, 5 anys després de publicar La República Islàmica d'Espanya. Ara, de seguida, parlem de tot plegat també amb la Gemma Galdón. Com estàs, Gemma?
Molt bona tarda.
Jordi Sauret.
Molt bona tarda.
Francesc Canosa.
Bona tarda.
Bona tarda i bona hora a tothom. I com cada dia volem sentir l'opinió dels oients. Eva.
Doncs sí, sí que volem sentir-la. Sobre l'islamofeixisme, sobre l'amenaça del govern espanyol d'activar tota la maquinària contra la declaració independentista, la candidatura d'Artur Mas, proposada formalment avui, als nostres canals, al Facebook, al Twitter, al correu oracle@catradio.cat o truqueu al 93-201-7474.
Tot això i molt més des d'ara i fins a les 4, amb Sergi Cotillas al control de so, a la producció, Judit Sala i Eva Pineda a la redacció. El nou llibre de Pilar Rahola, que està a la venda des d'ahir, Pilar? Des d'aquest dijous, sí?
Avui som divendres,
avui, oi? És divendres, sí.
Dijous, sí.
Molt bé.
Ja no sé ni on soc.
Es titula Prou, sí. Com dèiem.
Bueno, aquí en català i castellà des d'ahir. I la setmana que ve a Argentina.
La setmana que ve a Argentina. Mm. Mm-hmm. Prou, t'anava a dir mai més ben dit, perquè és un crit d'alerta davant la necessitat de reaccionar. Fa 5 anys vas fer La República Islàmica, on alertaves d'un seguit de riscos i de perills que amb el temps i per desgràcia s'han demostrat, i la realitat és que 5 anys després està tot molt pitjor.
Està tot molt pitjor, certament. Però el que està pitjor és, a banda que estan pitjors les situacions, els conflictes, les muntanyes de morts, i per tant la tragèdia vinculada a una ideologia totalitària que està matant a molta gent, matant sobretot a musulmans, però també globalment a molta gent, però també està pitjor des del meu punt de vista els errors que cometem la gent que estimem les societats lliures. Però quan parlo en aquests termes, no em refereixo de cap manera a Occident versus l'Islam o algú semblant. Jo no estic gens a favor d'aquest paradigma. Em refereixo a les persones que lluiten per les llibertats i pels drets fonamentals, tinguin la ideologia que tinguin, tinguin la religió o la identitat que tinguin arreu del món. És a dir, per mi estan civilització la Malala pakistaní o la Shirin Ebadi iraquiana o algunes amigues que tinc que estan en aquests moments exiliades als Estats Units o a altres llocs perquè tenen fàtues de mort. Això és tan civilització o més que qualsevol que pugui des de França o des de Barcelona o des d'on sigui també fa el mateix crit d'alerta, no? I jo crec que calia, jo ja en la dedicatòria dic que els hi dedico als homes i dones de l'Islam que lluiten per les seves llibertats, perquè per mi són els Nelson Mandela del segle XXI. És a dir, els grans lluitadors de la llibertat és una dona musulmana a l'Iran o a l'Aràbia Saudita, o a Qatar, o on sigui, lluitant pels seus drets. Qualsevol que lluita per drets, on sigui, òbviament, és, sense cap dubte, una heroïna, especialment quan es juga en la vida. Però les dones kurdes, per exemple, ara, enfrontant-se en primera línia de foc amb l'ISIS a Síria, o al nord sirià, fonamentalment, per exemple, no? O qualsevol sirià enfrontant-se també, lluitant a vegades contra un dictador com és l'Assad i lluitant contra una ideologia totalitària com són l'islamisme, no? Per tant, a mi em semblava que calia fer... Jo no tenia ganes de fer el segon llibre. El primer llibre va ser, crec que va ser important en el sentit en què posava blanc sobre negre quin eren els grups, quin eren els imants del mal, el que es diu internacionalment els imants del mal, és a dir, els ideòlegs del concepte totalitari del jihadisme. I una mica també explicar el problema que teníem a Catalunya, que era un problema molt important. Discernir de quina manera havíem de donar la mà oberta i acollir com a societat de convivència i heterodoxa a qualsevol ciutadà amb la seva religió, ideologia i identitat, però alhora també assenyala aquells que aprofitaven o volien utilitzar aquesta identitat per lluitar contra els drets fonamentals, començant pels propis, no? I jo crec que 5 anys després això ha anat a pitjor, ens equivoquem molt, estem cometent errors molt greus, no els corregim, i em semblava que valia la pena fer un crit d'alerta. De fet, aquest és un llibre que és menys usual al nostre país, però és relativament usual en el món anglosaxó, en el món francès, on ja s'han fet uns quants de crits d'alerta, molts dels quals assenyalant d'alguna manera el buit de l'esquerra respecte a aquest tema, que és un tema que preocupa i molt.
L'islamisme és la forma més eficaç i letal de l'imperialisme del segle XXI.
Deixa'm dir una cosa respecte al tema, perdona. Quan parlem d'islamisme parlem d'ideologia, no parlem de religió. Vull dir, i d'ideologia que vol aplicar la xària, sigui per la via ideològica o sigui per la via violenta. Estem parlant, per tant, d'una ideologia totalitària, com si parléssim, des del meu punt de vista, del nazisme o de l'estalinisme o de qualsevol altre totalitarisme que hagi fet mal a la humanitat.
El fenomen totalitari més massiu i perillós de tots els temps. Hitler amb petroli i internet.
Això ho va dir, vaig anar a un congrés que vaig estar sobre terrorisme a París, fa d'això uns anys, ho va dir un membre dels serveis d'intel·ligència anglesos, que deien, voleu dir que no us adoneu de què és el fenomen totalitari més important de la història? Diu, perquè això és Hitler o Goebbels, em sembla que va dir Goebbels, amb internet, no? Certament estem parlant d'un fenomen ideològic que mou milions i milions i milions de dòlars. És un fenomen de rics, òbviament utilitza els pobres, però és un fenomen de rics que té molt diner, que té una alta tecnologia, té una gran capacitat de seducció i que de cap manera no estem aturant, ans al contrari, i que té dues facetes, la blanca i la negra. La negra és, no cal dir, el fenomen de l'ISIS, el fenomen del jihadisme més salvatge, més brutal, els que degollen persones, els que fiquen persones en gàbies, els que tiren homosexuals des dels àtics, els que gasegen i cremen, tot això és la brutalitat en estat pur, descarnada, terrorífica, no? Però després també hi ha els grans aliats nostres, vinculats a dictadures teocràtiques terribles i terrorífiques que menyspreen tots els drets, que alimenten molt sovint les ideologies més salvatges i que tanmateix aquests els hi donem la maneta, i potser l'exemple més clar és el Qatar, el logo del Barça, no? Com a exemple, diguem, la més bèstia i més clar des del meu punt de vista de com ens podem vendre l'ànima pel petrodòlar a una dictadura que, per exemple, en aquest cas no perverteix tots els drets dels treballadors, els drets de les dones, etc, etc, no? Estem donant-li la mà al feixisme. El feixisme, en aquest cas, amb una identitat islàmica, però podria tenir la identitat alemanya dels anys 30, podria ser el falangisme amb camisa blava d'aquí, és igual, és a dir... Les ideologies totalitàries s'alimenten de grans atavismes o de grans conceptes, poden ser déus, poden ser... El nazisme, per exemple, no era teològic, era negatiu, era nihilista i tanmateix aquí estava, no? Però tanmateix acaben segrestant, diguem-ne, allò que teòricament representen i destruint o intentant-ho destruir. És a dir, el problema no era Alemanya, era el nazisme. Jo no em cansaré de dir, perquè porto molts anys dient-ho, ja sé que això a vegades costa, cal repetir-ho cada vegada, que el problema no pot ser mai a la vida a l'islam. Perquè estem parlant de 1.300 milions de persones que tenen ganes de viure, de tirar endavant, de tenir vides absolutament sostenibles i raonables, de poder viure en llibertat, de poder desenvolupar-se. Les grans dones de l'islam que podrien ser grans poeteses, grans metges, grans, i que a vegades no poden ser res més que semiesclaves per unes lleis terrorífiques, no? Doncs aquesta gent... No podem dir, no, el problema és... No, escolti'm, jo, per mi és algú que creu en un déu concret, jo no en crec en cap, però que creu en un altre déu i respecta les seves tradicions i defensa les llibertats, és el meu germà, no el meu enemic. Ara, aquells que en nom de l'islam els volen matar, o els maten directament, o volen dominar el món amb una ideologia totalitària, aquests són l'enemic, sense cap mena de dubte.
Dius, durant anys s'ha deixat que la serp covés els seus ous letals, sí. I ara tenim els cadells dins de casa, a l'interior, sí. de casa. És evidentíssim que no ho tenim controlat, de fet, just al contrari. Que volen conquerir el món i que tenen calés i tecnologia com mai. Com es lluita contra un fenomen entreteixit a la societat?
Com
es fa això? Com es reverteix?
Jo plantejo 5 errors que a mi em sembla que són claus.
Abans parlaves dels errors, doncs entrem-hi, justament.
Entrem-hi, no?
Què s'ha de fer aquí?
Alguns dels quals són molt clars i d'altres són més ideològics, més complicats, s'haurien de debat més feixuc, no? Però poso un exemple molt, molt clar. Com és possible que no ens preocupi gens una mica la persecució dels cristians en tants i tantes zones del territori musulmà? Com és que no ens preocupa? Estem parlant de milers. És a dir, avui al món, en el segle XXI, hi ha persones que per portar una creu al coll poden ser massacrats. I col·lectius cristians antiquíssims, els assiris, els coptes, gent que porten 2.000 anys, òbviament molts dels quals col·lectius humans molt anteriors a l'islam, i que havien conviscut amb l'islam de manera... sense cap mena de problema. Jo sempre vull recordar que, per exemple, els jueus eren més perseguits a Europa que a la terra islàmica. És a dir, moltes col·lectivitats i jueves que a Europa no podien gairebé viure perquè eren perseguits, podien ser en terres islàmiques. Fins que apareix un fenomen ideològic, que seria llarg d'explicar quan sorgeix, sorgeix amb el Wahhab a finals del XVIII, però en tot cas es qualla amb els germans musulmans a principis del segle XX en el canal de Suez quan es forma aquesta organització i a partir d'aquí ja es dispara. I ara no et fotré el rotllo històric perquè és molt llarg, però va més o menys així, és un fenomen relativament nou. A partir d'aquest fenomen, vinculat també al poder del petroli i a determinats xecs que assumeixen un plantejament radical de l'islam per poder dominar les seves societats, comencem en un procés, diguem-ne, de persecució terrorífica. La meva pregunta és, per no fer-ho feixuc a la ràdio, perquè aquest és un tema que m'agrada tant i crec que el conec una mica, que a vegades me'n puc embalar. La primera pregunta és, com és que no ens preocupa que per ser cristià es persegueixi a una persona al món? Ens preocupa que passi amb altres coses. Ens preocuparia si per ser musulmà es persegueix una persona al món i si passa ho hem de denunciar. No, amb el cristianisme ens importa un pepino. I tanmateix, en aquests moments, les xifres de persecució i de mort i de matances i de resistència d'alguns capellans i d'alguns bisbes de religions, de facetes molt antigues del cristianisme en zones terrorífiques, aquí el tenim i no diem res. Per què no ens preocupa la persecució de les dones en el món? Jo crec que la primera vegada de la meva vida que vaig tenir consciència de fer un acte polític va ser un acte pel Nelson Mandela. El món no podia tolerar que a una persona, a un ciutadà per ser negre, se li digués que no tenia drets bàsics fonamentals. I el món es rebel·lava. La Sud-àfrica blanca era una Sud-àfrica que van vilipendiar, van bloquejar, li van fer campanyes de boicot, etcètera, etcètera. En canvi, en el món es pot dir, per ser dona no tens cap dret, i no passa res. Els xeics, diguem-ne, de les dictadures en les quals les seves dones són pràcticament esclaves, els acollim a casa nostra, els hi parem la maneta, ens donen els dinerets, a ningú se li planteja fer un boicot a ningú, etc etc. Per tant, l'abandonament de la causa de la dona, globalment, voluntàriament, i l'abandonament de la causa dels cristians, en tant que col·lectius perseguits endèmicament, és, per exemple, un gran error, que jo no, a l'àgora pública no el sento. Hi ha causes que les sento molt, que hi ha molta pancarta, molta manifestació, però hi ha d'altres que no les sento gens, com si estiguessin absolutament abandonades. I bé, aquí, a partir d'aquí, et puc continuar amb els errors que cometem.
La Pilar Rahola té claríssim que estem dormint a la palla aquí. Jordi Sauret.
Hola. Una pregunta.
Us n'he portat un, no sé qui el voldrà.
Jo coincideixo amb el teu diagnosi, com a ciutadà, en aquest cas europeu, em preocupa la falta de contramodel que tenim. És a dir, la falta de beligerància en la defensa d'un contramodel, que el tenim, que és el model occidental, i estic d'acord també amb tu, i veure com ho podríem canviar d'alguna forma, és a dir, les esquerres segurament han estat excessivament permissives, excessivament bonistes en algun moment.
El bonisme és un dels grans errors que jo analitzo en el meu llibre.
I una vegada diagnosticat això,
és l'error clau.
Com des d'Europa, aquesta Europa doncs, que volem tenir totes les llibertats, com fins com podem articular un model segurament més beligerant, i com compatibilitzem el que són els drets i la llibertat, i la seguretat, aquest triangle.
Permeten que et desmenteixin un fet fonamental. Jo no crec que sigui un tema de model occidental o de model europeu. És un tema de model de civilització. És a dir, és civilització versus barbària. No, t'ho dic perquè els nanos que van morir en una escola del Pakistan i que estaven estudiant són civilització. Els tipus que els van matar són barbària. I, per tant, jo no puc situar, ni vull situar-hi en això, per exemple, jo que tinc un gran respecte, i a més li dedico un sentit homenatge a l'Oriana Fallaci, discrepava profundament en aquest punt amb ella. És a dir, jo no estic de cap manera d'acord en que sigui Occident versus els altres o que nosaltres tinguem una categoria moral o ètica superior.
Però
no?
Quin perdut la capacitat de ser crítics en això?
El que sí que tenim com a civilització global, planetària, és quatre idees fonamentals que tenen a veure amb els drets i amb les llibertats, en els quals ens agafem com a drets humans. És a dir, si haguéssim de salvar alguna cosa en una illa deserta, salvaríem la Carta de Drets Humans, probablement, no? I això, en aquests moments, té de dir que Europa no sempre es defensa, i hi ha zones al món molt difícils on s'està defensant amb ungles i dents. La Malala, quan li disparen per poder estudiar, la lluita perquè una nena vulgui estudiar o pugui estudiar, és una lluita de la civilització. I t'ho vull dir perquè a mi m'agradaria que almenys quedés clar que és el que jo penso en aquest sentit. No? I dit això, respecte al que tu comentaves, Europa està cometent tot el... Europa, per exemple, té l'ànima absolutament venuda en el petrodòlar perquè ho necessita com a model de vida. I, per tant, això, mira, és una frase que me la va dir una amiga meva que té tres fàtues de mort, que viu exiliada, no diria on, d'Estats Units, però als Estats Units, que es diu Wafa Sultan, una psiquiatra siriana d'Alepo, que va entrar en crisi, òbviament, amb el que representava de tot aquest món, i ha fet uns llibres brutals, que jo no m'atreviria a escriure, sincerament, però ella, en tant que musulmana, potser se'ls pot permetre, no? Fins i tot parla d'un déu que odia. Jo, en canvi, jo crec que els déus són una utilització de les ideologies i ho veuria diferent, però és igual. L'agafa un dia parlant amb ella sobre com era possible que no reaccionéssim a Europa, em deia, nosaltres tenim una dita en àrab que diu, si em necessites et posseixo. Necessitem per la nostra societat, pel sistema de vida, el petroli, necessitem ser amics, diguem-ne, de tots els grans dictadors del petrodòlar, per tant, en conseqüència, ens posseeixen. I aleshores, no hem volgut fer res respecte a dos temes. Un és el fenomen violent. El fenomen violent sembla fàcil. Ens n'anem a Síria a bombardejar-la, no? Ah, fantàstic. Ara tirem el Gaddafi. Ara tenim Líbia fet una merda, però ja no ens preocupa perquè hem salvat l'energia. És a dir, som enormement hipòcrites com a societat dels europeus. I, a més, algunes de les coses que passen a Orient Mitjà tenen a veure amb algunes de les grans colonitzacions, per exemple, la britànica o la puteta russa. Parlem sempre dels yanquis, però Europa té molta més culpa i molt més des de l'inici, no? Doncs, home, el primer que hem de dir és que mentre ataquem l'ISIS, que sembla molt clar que l'hem d'atacar, li donem la maneta al rei d'Aràbia Saudita.
Però no només els
governs... Està a punt de fuetejar pobre blogger i ha condemnat a mort un nano de 19 anys a doble mort, l'ha condemnat a degullar-lo i a crucificar-lo.
Però, Pilar, no només els governs. Jo m'estic queixant de les avantguardes...
Més errors.
Les avantguardes són aquestes que haurien de denunciar. No esperem els governs, sinó aquests intel·lectuals que avantguardistes tan crítics, en això no ho són gens.
Jo dedico un capítol sencer al tema del bonisme i al tema amb el paper de les esquerres perquè m'amoïna, però... Deixa'm dir-te un altre exemple, la ONU. La ONU és una gran organització internacional que hauria de preservar drets fonamentals al món, no? Bé, la ONU, que és el gran somni de la Unió de Nacions, el somni de l'Helena Roosevelt, en realitat, i de molta altra gent, és a dir, que havia de servir per expandir la democràcia, ha esdevingut un blanquejador de dictadures. L'ONU va fer aquest estiu passat presidenta de la Comissió de Drets Humans a l'Aràbia Saudita. I ho va fer, a més, d'amagat. I fins que UN Watch ho va denunciar. No ho hem sabut, ho vam saber ara al setembre. Com podem... quin error, em preguntes, cometem? Home, per exemple, tenim una organització mundial que amb una dictadura brutal, que et poden matar per portar una creu, o per ser un saudita que fa un tuit o un blog crític, et poden condemnar a mort, i de fet et condenen, és campiona en penes de mort, la fem presidenta de la Comissió de Drets Humans. És a dir, d'aquestes coses moltes. I després ja no cal dir el flanc que tu obres, el paper de les esquerres, és un paper terrorífic en aquest terreny concret.
Sí. Francesc Canosa, digues.
Ja l'explicaré si me'l pregunteu, però...
Molt ràpid, parlaves de l'exterior, de l'enemic exterior, dels errors exteriors, però hi ha un...
No, són interiors,
Sí, sí, no, però anava a dir, hi ha una cosa que hem vist en els darrers anys, diguem-ne, que és l'enemic el tenim dins de casa, diguem-ne, que són tots aquests joves que estan educats, nascuts aquí, i diguem-ne, i que després... tenen el terrorisme com a ascensor social, potser perquè no hi ha futur, potser perquè hi ha una realitat. Amb el terrorisme, eufemísticament, transformes, o sigui, hi ha una realitat. Aquest seria, per exemple, una de les novetats o un de com tu marcaves dels errors que no hem esmenat, que no sabem esmenar i que els tenim aquí i que no sabem aquest, com treure.
Aquest és un altre tema. És a dir, qualsevol persona en aquests moments, en qualsevol lloc del món, pot esdevenir un guerrer de la jihad o pot esdevenir un cap inflat de merda de totalitària, de qualsevol ideologia, també es pot fer d'extrema dreta, en tema, però en qualsevol cas, fonamentalment, el fenomen que estem parlant, perquè vivim en el món global, en el món de les autopistes de la informació, perquè els grans ideòlegs ja no necessiten, diguem-ne, fer amb una copiadora fer impressions d'un llibre, sinó que a través de la xarxa arriba a tot arreu. Mira, un article molt famós d'una revista que es diu Inspire, que és de l'Estat Islàmic, i que el va escriure un dels grans ideòlegs de la jihad, que és Seth Marian. El titular de l'article és Com fer una bomba en la cuina de la teva mare. És un article conegut que, per cert, es pot trobar per internet o es podia trobar, no sé ara, però perquè aquestes revistes, aquesta en concret és una revista que es publica al Iemen. Qualsevol nano, tant sigui musulmà com no, que s'hagi quedat sense ideologies o sigui desestructurat o tingui depressions personals o crisi d'identitat o el que sigui, pot arribar a seduir-se per aquest fenomen i esdevenir finalment un destructor de vides i un destructor de si mateix. Això pot passar, és el procés de la radicalització, el totalitarisme s'alimenta d'aquesta mena de persones molt sovint febles, no? Però el gran problema que tenim és que això li arriba a casa, tancat en la seva habitació, i que després pot esdevenir un llop solitari, pot esdevenir algú que agafa un ganivet i crema o apunyala algú, no? Seth Meyrin, per exemple, el gran ideòleg, el nou gran ideòleg d'aquest fenomen, va ser l'inventor de la idea. El tipus ho estructura molt bé. Jo he llegit el llibre de les 1.000 pàgines, que no recomano perquè acabes amb el cap com un timbal, però te'l vas païnt, on explica com és la nova jihad. I ell diu, ens hem equivocat. No cal posar una bomba a Atocha o a Londres per aconseguir que la BBC obri amb nosaltres. Mm. Qualsevol sortint al carrer amb un punyal i apunyalant el primer que porti un uniforme surt a la CNN. És l'inventor d'aquesta mena de terrorisme d'anar per casa immediat. I diu una frase que és brutal, que jo la recullo. Diu, si no tens cap altra capacitat, escup en l'enemic. L'enemic és el creuat o és el musulmà dissident, el que vulguis. Si tens un ganivet, apunyala. Si tens una pistola, dispara. Si tens una metralleta, fes una massacre, no? És a dir, la idea és responsabilitza't de petit cap amunt i aconseguiràs sortir a la CNN, que és la, diguem-ne, i se'n surten molt bé perquè són grans promocionadors, grans venedors del seu producte, no? I a més creen mimetisme i a més donen un relat de victòria, i aquest relat de victòria fa que hi tinguin molts imitadors. Però el fet és que nosaltres tampoc no fem res. És a dir, nosaltres tenim, conviuen perfectament a casa nostra imams i líders religiosos, magnífiques persones que defensen la seva religió i no fan mal a ningú, amb altres que els hi omplen el cap com un timbal. I no hi ha manera ni d'expulsar-los. Aquí no fem expulsions, per exemple. O fins i tot convertir-los en el que són delinqüents. Jo em pregunto, i amb això dic, si tinguéssim en una església catòlica o en una sinagoga o en un temple budista, més igual, un tipus que cada divendres o cada dissabte o cada diumenge digués heu d'anar a morir, a matar en nom del vostre Déu, el trataríem com un delinqüent. També ho hem de fer quan som musulmans.
Gemma Galdón.
Sí. Vols dir que t'has enterat? Però estaves tota l'estona amb el mòbil? No sé si...
No, precisament estava mirant el telèfon per veure si estàvem el 2015 o el 2013. El 2003. Perquè tinc una mica la sensació d'estar aturada en el temps on enrere. Aquest discurs em semblava que estava una mica superat i que havíem après dels nostres errors precisament des de l'11 de setembre. Diria que plantejar el 2015 que matar cristians no importa, quan després de l'11 de setembre es va atacar sistemàticament Iraq i Afganistan i ha mort moltíssima gent que no tenia... Que no, tu no, però s'ha defensat els cristians.
Jo no, t'equivoques.
Ningú t'acusa tu, però en qualsevol cas plantejar que matar cristians no importa em sembla que s'ha demostrat abastament que quan es mata cristians la reacció acostuma a matar innocents d'altres religions o també cristians, perquè també hi ha cristians a gran part del món islàmic. Plantejar el 2015 que el problema és el bonisme quan el mateix Tony Blair s'ha disculpat per l'atac a Iraq i Afganistan i ha acceptat que és precisament aquest malisme, aquesta beligerància, el que fa que apareguin fenòmens com l'ISIS, de nou em sembla un discurs que em sembla que perd l'oportunitat d'aprendre de tot el que hem fet malament i ens permetria començar a fer-ho bé. I en segon lloc, plantejar que l'islamisme és una ideologia i el cristianisme és una religió, em sembla que oblida no només la pederàstia i la corrupció, per exemple, vinculats mare també a religions, sinó també al terrorisme d'extrema dreta d'Occident, que en el cas dels Estats Units supera en morts el terrorisme d'origen islàmic i que, per tant, jo el que voldria veure són més Nelson Mandelas aquí, i potser no tant fer crides a que hi hagi Nelson Mandelas allà, que per sort ja n'hi ha molts, hi ha molta gent defensant que on hi ha injustícia deixi d'haver-ne, però començar a fer de Nelson Mandela on toca, que és on ets i on pots canviar les coses.
M'agradaria molt que els corrents ideològics que tu representes fessin exactament això.
Quins corrents ideològics represento jo?
L'esquerra aquesta, diguem-ne. Has barrejat tants conceptes alhora que a mi no m'ha semblat que estiguessin al 2003. A mi m'ha semblat que estàvem directament en èpoques molt més remotes quan continuava també barrejant alguns conceptes.
Sí, a la Rússia soviètica, Corea del Nord.
No, la Rússia soviètica, no sé, no sé, ja trobo... No, en conceptes, és a dir, jo em sento més Camus que Sartre, tu deus sentir-te més Sartre. Però en qualsevol cas, per donar-te una dada. Primera, a l'Iraq no es va... Com que jo vaig ser de les que des del primer minut vaig escriure que aquella era una guerra, primera, impresentable, i segona, primera, impresentable, però a més era un error, crec que això com a mínim m'avala en aquest sentit.
No es defensava els cristians?
No, es defensava el petroli. No, no, mai a la vida es va defensar els cristians, en absolut. Però quan
I
jo parlo de cristians...
I llavors per què s'espera l'11 de setembre?
Ara, perquè no et podré respondre.
Un segon,
tens una
Gemma,
mica de barreges i intentaré desfer-les, a veure si
menys paternalisme, sisplau, si vols que deixi d'interrompre't.
No, jo no... Paternalisme és difícil perquè sóc dona, però bueno, en qualsevol cas. Només era per dir-te... Només per recordar algunes xifres, les he buscat, del 1,5 milió de cristians que hi havia a l'Iraq el 2003, en aquests moments n'hi ha 400.000. Del 1,5 milió hem perdut 1.100.000. Jo no dic cristians perquè els cristians en caiguin més bé que d'altres. Dic cristians perquè com a col·lectiu humà està sent brutalment perseguit. Però no parlo del cristià blanc, anglosaxó i protestant. Parlo dels assiris, parlo dels coptes, parlo de les minories cristianes que hi ha en tot el territori, que estan sent brutalment perseguides, i no he sentit mai ni un sol líder de l'esquerra preocupat per aquest tema, perquè no forma part de les causes bonistes de l'esquerra, forma part de les causes dolentes. I, per tant, això no ens toca. Si et poguessis que et donés més dades, sàpigues que la llista de països que persegueixen amb més brutalitat el cristianisme, el top 10 del 2014 és fora de Corea del Nord, que és l'única cosa rara que hi ha aquí, Somàlia, Síria, l'Iraq, l'Afganistan, l'Aràbia Saudita, les Maldives, el Pakistan, l'Iran i el Iemen són el top 10. Estem parlant, per tant, de l'islam. Respecte, és que m'has dit tantes coses, respecte a que l'islamisme i el cristianisme. No? Jo quan parlo d'islamisme és perquè els propis ideòlegs de l'islamisme han agafat l'islam, que és la religió, i n'han desenvolupat d'això una ideologia que en diuen islamisme. I jo agafo els seus conceptes, igual que quan parlem d'islamofeixisme és el concepte que utilitzen els francesos, alguns dels quals, per cert, provenen de l'esquerra, que diuen estem davant d'un feixisme, que en aquest cas agafa l'islam. Com en altres èpoques de la història, Europa ha agafat altres conceptes, per exemple, el nazisme, els conceptes de l'extrema dreta més brutal. I per altra banda, això, els yanquis, els americans, les guerres, el no sé què, ja sé que això també forma part dels mantres. Tot això ja sabem que s'ha fet molt malament. S'han fet tan malament les coses que ho han pitjorat, però no ho ha fet néixer. És a dir, em nego en rodó a que alguns em digueu que això s'ho inventen als Estats Units o s'ho inventa algun país europeu. Entre altres coses, perquè la formació dels germans musulmans és del 1928, en plena colonització britànica. Els americans no pintaven res en aquell moment. Perquè la puteta, diguem-ne, a Orient Mitjà la va fer els russos amb alguns dels països europeus. Perquè la guerra, per exemple, entre Iran i Iraq, qui donava els miratges eren els francesos. És a dir, que les culpes europees són moltes. Però fonamentalment el que hi ha en aquests moments, des del meu humil punt de vista, és una actitud dels governs absolutament entregada als interessos econòmics i que fa que finalment abandonem la causa de les llibertats, un bonisme de l'esquerra que ha empitjorat, que només té determinades causes perquè segons quines no li agraden, segons quins moren, són víctimes, segons quins són, no existeixen, i sobretot el que hi ha des del meu punt de vista és un relaxament davant d'un fenomen ideològic que és de primera magnitud. Jo no acabo de veure que això hagi millorat. Tant de bo, a mi m'encantaria que el discurs que ara féssim fos un discurs radicalment diferent al que vam fer el 2003 o el 2010, perquè voldria dir que hem millorat. En aquests moments tenim un fenomen totalitari que mou milers de persones, que ha matat a milions de persones, centenars de milers des que va començar, i no he vist mai una manifestació, no sé, d'algun grup d'esquerres dient estem en contra d'aquesta bogeria, perquè com es dediquem a altres causes, aquesta no ens interessa gaire. Doncs a mi em sembla que posar l'alerta en col·lectius humans que estan sent brutalment perseguits, per exemple, tema dona, tema cristians, forma part de la meva responsabilitat moral. Em puc equivocar en l'anàlisi, però forma part de la responsabilitat moral.
No, jo penso, pensant en història, hi ha una lliçó que pren Europa després de la Segona Guerra Mundial, que és que la beligerància i l'enfrontament només porta més beligerància i més enfrontament. I, per tant, es decideix construir una Europa basada en els serveis socials, en els drets socials i en les llibertats. El discurs que fa la Pilar Rahola és totalment contrari al que neix després de la Segona Guerra Mundial, i em sembla que, de la mateixa forma que diuen que el camí de l'infern està pavimentat de bones intencions, el camí de la pau està pavimentat de múltiples discursos que el que fan és atiar l'odi contra persones que l'únic crim que han fet moltes vegades és tenir una religió que no comparteix.
Això que acabes de dir...
Però augmenta més si pot ser, Pilar.
Això que acabes de dir està tal maldat que fins i tot em gustarà respondre tu.
Els que però esteu... No.
Deixa'm que jo et senti com em vulgui sentir, i tu acabes de dir una maldat, perquè m'acabes d'assenyalar com si fos corresponsable d'una situació de
és
més
extens.
Doncs jo el que penso, i em dedico moltes pàgines, perquè a més hi de fa molts anys que m'hi dedico, intento demostrar amb aquest llibre com el vostre silenci davant d'aquesta bogeria és absolutament corresponsable del que està passant. I mira, t'agafo un trosset, t'agafo una frase, t'agafo una frase...
Però que tothom tingui clar que estic aquí sola, quan dius vosaltres no sé qui parles.
Vosaltres em refereixo a una ideologia determinada. I agafo una frase de l'Eduardo Mantí de Pozuelo en el seu pròleg, que diu, com ha respost l'estupenda Nova Esquerra Occidental davant del jihadisme? Hi ha una resposta a aquesta pregunta que no la sap el vent. La trobareu aquí i és aquesta. Un repte totalitari mundialitzat, amb forts recursos econòmics, estructura mediàtica i forta capacitat de seducció i que ja suma milers de morts, no ha merescut ni una sola manifestació de l'esquerra occidental, la qual cosa obliga a imaginar que si no hi ha yanquis dolents o pèrfids israelites, les víctimes ja no us interessen.
És curiós que no puguis respondre als meus arguments sinó atacar una esquerra imaginària que veus darrere meu.
T'estic responent als teus arguments. Que tu no ho entenguis, no és problema meu. T'estic responent als teus arguments.
No, tu respons als arguments de l'esquerra que m'atribueixes a mi. Jo t'agrairia
que parlessis de fets. Jo he d'estar molt equivocada, deu ser de dretes. És que t'havia sentit alguna vegada. Però en qualsevol cas el problema no som tu i jo, ni la nostra discussió entre tu i jo. El problema és que el silenci és brutal i que com ens demanen moltes vegades els que lluiten per les llibertats en l'islam, parleu de nosaltres i no ho feu perquè no us interessa. Perquè no forma part de les causes que li agrada a l'esquerra. Sou els bonistes, diguem-ne, que vau fer que apaivagueu un problema terrorífic. Tu has parlat abans, i amb això acabo, has parlat abans de l'Europa, d'Europes passades. Va bé Chamberlain i va bé Churchill. Chamberlain també deia que fóssim amics de Hitler, i mira com va acabar.
Fem una pausa, sí, per la publicitat. De seguida tornem en directe a l'Oracle, a Catalunya Ràdio. Fins ara mateix.